I ara el que farem és saludar a la Marina a Garcés. Ho farem, però, acompanyats d'en Robin Hitchcock, un gentleman anglès que ens cantava això, que de vegades somiava en trens. Robin Hitchcock, que somiava sovint amb trens. I la Marina Garcés, que és filòsofa professora a la UOC, Universitat Oberta de Catalunya, encara que la Wikipedia digui que encara és professora a Saragossa. A part de cap visible i promotora de tota mena d'iniciatives activistes, per exemple, la darrera, doncs, aquesta Humanitats en Acció, aquest llibre que és el recull de les propostes a l'Aula Oberta, un cicle de conferències dirigit a per la pròpia Marina, en col·laboració amb l'Institut d'Humanitats de Barcelona, vinculat al CCCB. Amb ella volem parlar precisament d'això, de les humanitats, en aquest moment estrany que ens toca viure, en aquesta era hiperdefinida, o sigui, definida tantes vegades de tantes maneres diferents. Sobre les humanitats, de forma directa, acaba ocupant el darrer capítol d'un petit llibret, un manifest, podríem dir, que va publicar ara fa 3 anys sota el títol Nova Il·lustració Radical, en la col·lecció Nuevos Cuadernos Anagrama, una col·lecció on també s'hi han publicat textos que conviden a pensar sempre curts de gent tan diversa com Magris, Claudio Magris, Ulebeck o Zizek, per citar-ne només 3. D'aquesta nova il·lustració radical que ella propugna i de les humanitats en transició i en acció, així com altres temes, en volem parlar amb ella aquest matí. Bon dia, Marina.
Hola, bon dia, com esteu?
I gràcies per atendre'ns. Sabem que com els professors d'escola o d'institut, els universitats, també s'us ha girat més feina que mai ara que esteu a casa. Escolta, els que et seguim, t'hem vist en alguns mitjans, però una mica reticent a comentar la pandèmia i escenaris hipotètics posteriors a la pandèmia. Deixa'm començar per aquí. Mentre que altres pensadors ja han publicat fins i tot llibres sobre el tema, estic pensant en Daniel Innerarity o l'Slavo i Zizek, tu sempre has opinat amb prudència, no? Dient, doncs, que potser és massa prompte i que s'ha de deixar refredar tot això, no?
Sí, sí, ho has captat molt bé. Jo he tingut una cautela tot aquest temps que portem confinats i en aquest temps d'excepció, de no voler tancar massa ràpid la lectura del que està passant i sobretot de les lectures de futur, no? Penso que hi ha una tendència moltes vegades en un tipus d'intel·lectualitat a fer de les fotos fixes escenaris ja escrits, no? I aleshores ara, doncs, ens sembla que sempre viurem en teleconferència, que sempre anirem a l'escola a través de la pantalla, que sempre estarem a 2 metres de la gent que ens estimem. Uh-huh. Home, no ho sé, crec que estan passant coses bastant, en realitat bastant més greus i profundes que tot això, no? Canvis polítics, fractures socials, morts per qüestions sanitàries, etcètera, que clar, són moviments com de plaques tectòniques, quasi, uh-huh. no? I aleshores, jo crec que la paraula sí que ha d'acompanyar qualsevol cosa que vivim. Jo crec en la paraula, en explicar-nos les coses, en intentar-les pensar junts. I per això he optat més tot aquest temps per l'oralitat, o sigui, això, doncs ara parlar amb vosaltres, la secció que faig també els dimarts, cada setmana, al Planta Baixa de TV3, que ja la feia, o sigui, continuar-nos acompanyant, però no voler córrer a tancar diagnòstics de futur que penso que els hem d'anar, sobretot els hem d'anar comprometent i els hem d'anar explorant entre tots.
Clar, clar, perquè és el que tu dius, no? Per exemple, citava 2 autors que també han escrit en aquesta col·lecció d'Anagrama o que se'ls ha publicat uh-huh. textos d'Anagrama. Ulebeck venia a dir, no canviarà absolutament res. Si alguna cosa, n'hi ha passat pitjor. I Zizek deia que no, que ostres, s'ha acabat el capitalisme, no? És el que tu dius, no? Escolta, que han passat altres petits terratrèmols socials, econòmics, i, en fi, s'ha trigat a veure'n els efectes, no?
Sí, per exemple, només en aquests 2 mesos hem tingut setmanes i setmanes de carrers buits quan veníem d'un cicle de mobilitzacions socials a la tardor molt fort, per temes climàtics, de feminismes, no?
I a
d'autoritarisme,
moltes parts del
etcètera.
món.
I moltes parts del món. Hem tingut els carrers buits, evidentment, per raons òbvies de confinament. Al cap de poc, no? Les setmanes just fa molt poc, teníem una primera ocupació dels carrers, per exemple, doncs, a moltes ciutats espanyoles per part de la dreta més extrema i dels barris més alts de les ciutats. I ara tenim Estats Units amb insurrecció generalitzada, no? de la població negra i afroamericana contra la policia i contra l'Estat. Si fem aquesta seqüència d'escenes, doncs, bueno, qui podia dir la setmana passada que Estats Units avui estaria així? Qui podia dir, no? Fa 3 setmanes que veuríem la dreta pels carrers de les ciutats d'aquí? És a dir, ja hem de veure molt encara del que ha de passar. Aleshores, jo penso que preguntar-nos què estava passant quan va parar el món i cap on estem anant, sí que són preguntes vàlides en aquest moment. Sentències de el món no canviarà mai o el món ja ha canviat del tot, a mi em fan sospitar bastant.
Ja. Escolta, s'entén tot. En qualsevol cas, nova il·lustració radical. Aquest llibre ja té 3 anys, però ha sigut la base d'altres coses que han seguit aquest llibre, per exemple, doncs, tot aquest projecte, aquesta iniciativa, doncs, de les humanitats, primer en transició, després en acció. Escolta, nova il·lustració radical, per què aquest epítet és radical? No ho fou de radical, la il·lustració de fa 4 segles?
La il·lustració va tenir un moment i uns personatges i uns moviments molt radicals, precisament perquè van contestar, sobretot perquè van contestar no només les autoritats del seu temps, sinó la idea mateixa d'autoritat. És a dir, que la veritat era veritat perquè, no, s'aguantava sobre algun tipus de veritat inqüestionable, d'autoritat inqüestionable, fos la divina, fos la científica, fos la política, etc. I, clar, contestar l'estructura mateixa, la idea mateixa de que hi ha una autoritat i aventurar-se a dir, bueno, si no hi ha autoritat, què hi ha? Com, no? Quines veritats, que vol dir quines lleis, quines formes de vida, quins valors ètics, quines veritats científiques podem sostenir entre uns i uns altres, podem creure junts, podem transformar. Clar, això obre un terreny de molta llibertat i alhora, des d'una visió dogmàtica, de molta inestabilitat. No? Però llavors, clar, si tot és allò que anem trobant, no? que anem conversant, que anem discutint, fins i tot, per l'autoritarisme podria ser el caos. No? Llavors, aquesta il·lustració radical fa molta por, d'alguna manera, no? És radicalment crítica. I hi ha una segona il·lustració més moderada, que diu, bueno, sí, hem de ser crítics, hem de revisar, doncs, qualsevol veritat, qualsevol posició, qualsevol... Però fins a un punt, no? Fins a un punt hi ha... Siguem crítics, però obeïm el sistema, siguem crítics, però no ho desmuntem tot tan fàcilment. I aleshores hi ha tot una domesticació del pensament crític que el trobem avui a tot arreu. És a dir, qualsevol, no? Qualsevol artífex avui del sistema polític o del sistema més instal·lat avui et defensarà el pensament crític, et defensarà el lliure pensament, et defensarà fins i tot el que era l'eslògan aquest de la il·lustració tan conegut d'atreveix-te a saber. Atreveix-te a saber, segons que ens atrevim a saber, potser aquell mateix senyor que ho diu no es quedarà al seu lloc, no? tan còmode. I aleshores, bueno, hi ha aquesta tensió entre fins on estem disposats a portar la radicalitat del pensament crític. I això és una mica la gran batalla de la il·lustració.
Escolta, tu, a la pàgina 33 del teu llibre, quan comences ja a explicar el radicalisme il·lustrat, tu comences amb una sentència, en fi, que la llegiré. Diu, entenc la il·lustració com el combat contra la credulitat i els seus corresponents efectes de dominació. La credulitat és la plaga del segle XXI?
La credulitat potser és una plaga com aquestes pestes i pandèmies que van i venen, no?, en la història de la humanitat. Va apareixent i l'anem també combatint en determinats moments i amb eines diverses. Que la veritat és aquesta tendència, a vegades còmoda i a vegades covarda, no? A donar per bo allò que ens ve donat, sense haver-ho de revisar, de qüestionar, de discutir, de veure fins on ens és vàlid o no. Senzillament, ho donem per bo moltes vegades per conformitat, moltes vegades per incapacitat, moltes vegades també pels sistemes d'opressió mateixos, no? Educatius, econòmics, religiosos, comunicatius, mediàtics, que ens van, com d'alguna manera, assetjant. Jo distingeixo la credulitat de la creença. La credulitat és això, és donar per bo i adaptar-se o sotmetre's a un determinat sistema de representació. La creença és una altra cosa. Jo puc creure en tu, si ets una persona doncs, que, no, que em dona la confiança de que el que diu és cert i m'ho diu de veritat, o puc creure en unes idees, o puc creure en un projecte de futur, o puc creure, podem creure en moltes coses. No? Les creences
podem creure en Déu?
Són vincles.
Podem ser, podem ser radicalment il·lustrats i creure en Déu? Ho dic perquè tu cites, per exemple, sí, sovint a John Sobrino, no?
Exacte.
Jesuïta, doncs, bé, intel·lectualment molt interessant. Llavors, doncs, no hi ha conflicte, no? Si tu no li vols trobar, seria molt fàcil dir no, creure en Déu o tenir una vida espiritual i ser radicalment il·lustrat són incompatibles. No és això, no?
No, no és això. Jo crec que una radicalitat il·lustrada en aquest sentit admet i pot conviure perfectament amb una creença lliure. I una creença lliure és aquella que no s'imposa a ningú. És a dir, que no es converteix ni en dogmatisme ni en sistema d'imposicions i encara menys de domini sobre la comunitat o sobre els altres o sobre els que venen al nostre costat. Aleshores, qualsevol forma de creença, fins i tot no, de convicció, de fe, lliure de domini, lliure d'opressió, per mi forma perfectament part de la possibilitat d'una il·lustració radical, inclosa la idea de Déu.
Mm-hmm. Escolta, parlaves, citaves, esmentaves les revoltes que estem vivint en directe ara mateix a Estats Units. Aquesta nit, de nou, disturbis generalitzats d'est a oest. I com el màxim mandatari d'aquest país, segurament el màxim mandatari mundial, Donald Trump reacciona a cop de tuit dient tu ets idiota, tu ets no sé què, i tot i així hi ha tota una població, en aquest cas doncs, blanca, específica d'Estats Units i del món, que hi està d'acord, o sigui que el que diu ell va a missa. És un exemple clar d'allò antagònic a la il·lustració radical, de la nèmesis de la il·lustració radical.
Sí, és exactament la figura contemporània del que serien aquestes formes de, no, de dogmatisme i de poder despòtic basat en allò més antic, no, que és canalitzar les pors i els malestars del conjunt de la població. No? Sabem molt bé que a Trump no l'han votat només aquells que directament poden sortir beneficiats de la seva acció política, no? És aquest escàndol que sempre passa de com sectors de la població que directament poden sortir més perjudicats de figures com aquestes, classes populars, més desfavorides, etc., també cauen en d'alguna manera en aquest desig de seguretat, en aquest desig de poder fort, en aquest desig de l'home blanc que ve a, no, amb la seva presència no a resoldre, perquè tothom sap, i només cal veure els carrers d'Estats Units aquestes nits, que no resol res, sinó que representa aquesta figura, no, de poder i de seguretat. El discurs que ha fet aquesta nit, per exemple, no sé si l'heu vist ja, quan ha sortit després de bunkeritzar-se, sí, a la Casa Blanca, a pagar
una església, a resar.
Surt, fa un discurs en el que invoca l'exèrcit, diu que està preparant l'exèrcit,
sí, sí,
per actuar en el seu propi territori, no, contra la seva pròpia gent, en el cas que els governadors de cada lloc no posin ordre, i se'n va, aquí sí, en una representació absolutament dogmàtica del que és l'Església, amb una Bíblia a la mà, a fer-se una foto a l'Església de davant. No? Clar, són unes representacions alhora molt atàviques i molt contemporànies, no?, del poder polític i de la relació amb això que dèiem, com les pors i els malestars d'un temps de crisi on els futurs compartits són difícils d'imaginar, no?, per moltes raons, crisis climàtiques, econòmiques, no?, crisi de la idea de progrés, de desenvolupament, de la idea de la promesa d'una vida millor, no?, per tots, doncs es canalitzen d'aquestes formes. I no és només als Estats Units, ho sabem molt bé. És una situació compartida en aquests moments arreu del món.
T'anava a preguntar, doncs, potser hi ha molts exemples, però potser el més paradigmàtic, potser fins i tot més que Trump, és Brasil, no? Potser és amb Bolsonaro, i aquesta bossa, doncs, de votants eminentment pobres, bosses de votant evangelista, fins i tot votants negres que voten a un mandatari que és clarament racista i classista i que creuen sense qüestionar-se absolutament res el que els hi diu, i tot un relat que han muntat, doncs, d'una sèrie de poders fàctics afins a la persona, no? És potser és el gran drama, no? Brasil representa potser aquest gran drama, o no?
Sí, sí, perquè a més en el... Bueno, al Brasil hi trobem, a més, aquesta... No, aquest menyspreu tan descarnat a la vida, no? O sigui, realment hi ha una... una explicitació molt, molt descarnada, molt crua, de que fins i tot des d'un país objectivament tan ric com és Brasil, la vida no val res. No? Mm. I per tant, doncs, pot ser, és igual, el virus, la bala del policia, la droga del traficant, no hi ha límits per aturar, per cuidar, no? per protegir cap vida que estigui exposada. Però, bueno, clar, tenim els dos grans referents als Estats Units, Brasil, però, per exemple, al cor d'Europa tenim una situació com la de Polònia, que...
Hongria, no?
Hongria. Jo ara, per exemple, estic rebent aquest matí e-mails d'un centre cultural a Varsovia, del que soc membre, diguéssim, del Consell Assessor, un lloc que és un centre cultural de, com podria ser aquí, un CCCB petit, saps? Uh-huh. Un lloc on es fan conferències i propostes culturals, i els acaben d'acusar aquesta setmana des dels mitjans d'extrema dreta, que són els oficials, és a dir, no són marginals, són els oficials, precisament en els mateixos termes de les acusacions que està fent Trump cap als organitzadors de la revolta, és a dir, de formar part de la xarxa aquesta internacional antifeixista. Clar, i ara els estan, bueno, estan anant per ells, no? Que, clar, que és, quan veus aquestes connexions, com es fan servir els mateixos arguments en temps reals, a llocs tan diferents, i com activen realment no només debats públics més o menys encesos, sinó accions greus d'atac directe a la, no? Ja sigui a la població, a la cultura, no? Jo crec que, bueno, que ens hem de situar, no? On és una altra cara més d'aquestes crisis i atreveixen el confinament també.
Mm-hmm. Bé, fins i tot aquí, la setmana passada, llegíem un mandatari, en aquest cas, un diputat del Partit Popular a les Corts Espanyoles, acusant el govern espanyol de totalitarista. Que són conceptes molt gruixuts per emprar d'una manera tan gratuïta i tan lleugera, no? O sigui, és com que s'estan buidant de valor amb paraules que abans feien servir per definir un holocaust.
Sí, buidant i fixa't, invertint, no? L'extrema dreta acusa de totalitarisme o de, no? O de dictadura els suposats representants democràtics de cada lloc, hi ha una inversió, una banalització, com dius tu també, i després un ús de la història, que això potser és un tema que ara que també tenim l'educació en crisi i les humanitats, com deies tu, una mica en qüestió, un ús de la història molt interessant i molt perillós, no? Amb aquesta facilitat per invertir els termes i per fer-los servir de manera inversa cap al contrari.
Tu, de fet, també jugues amb els termes, no? Perquè fas servir aquest concepte o aquesta idea, t'inventes l'analfabetisme il·lustrat. Això, doncs, en fi, pareix una contradicció en si mateix, no? Explica'ns-ho.
Sí, això en parlo en aquest llibre, sí. No? Il·lustració radical, i ara en el llibre que estic escrivint ara sobre educació, que és una mica aquesta situació contemporània que fa que doncs siguem societats que en principi sabem o podem saber moltes coses, tenim molta informació a l'abast, podem estar connectats 24 hores, més o menys el conjunt de la població està alfabetitzat, hem anat a l'escola amb més o menys nivell d'abandonament, però hi hem passat, etc. Per tant, l'accés al coneixement i l'accés a la informació hi són, i en canvi no sabem què passa. No? No, hi ha un coneixement que no ens és útil en el sentit de que no ens serveix per vincular el que sabem i el que podem fer, el que sabem i el que podem canviar, el que sabem i el que pot, d'alguna manera, intervenir en les nostres vides d'una altra manera. Aleshores, som com analfabets il·lustrats, és a dir, sabem moltes coses, però estem inoperatius, inactius, sense possibilitat de relació viva, no? I transformadora amb els contextos reals del nostre temps. I doncs ens domina aquella barreja de coneixement i d'impotència, de ciència i impotència, que per exemple, els il·lustrats antics no haguessin imaginat mai, no? Més aviat, doncs això, saber o tenir accés a l'educació ja et feia capaç d'intervenir i de participar de la teva societat i dels seus canvis. Ara veiem que no, que hi ha una neutralització, no? També com un confinament del coneixement que queda o bé tancat en els espais acadèmics i mira, per recrear-se a si mateix, o molt inútil a l'hora de sentir-nos capaços d'actuar en aquest món. I llavors, clar, el repte per mi és com trencar això, no? Com fer que realment els sabers i els coneixements que compartim doncs tanquin, no ens empresonin en aquesta impotència, sinó que ens serveixin realment per actuar i per transformar les nostres relacions.
Ja per anar acabant, Marina, una de les coses que sí que has dit durant aquests mesos és que el control social serà un dels grans, en fi, triomfadors de la pandèmia i una de les tendències que inevitablement, inexorablement, doncs, definiran el nostre futur. Tu tens dos fills, em sembla recordar.
Sí.
Dos fills que tenen una mare filòsofa de prestigi, un referent en el pensament, i un pare també filòsof. Com els eduques, tu? Entenc, no sé, deixem preguntar-te, quina edat tenen?
Tenen 13 anys, són bessons, o sigui que tots dos tenen la mateixa edat.
13 anys, com eduques tu? Tu que saps i que expliques a la ciutadania que ens controlaran socialment, jo entenc que eduques els teus fills necessàriament en el pensament crític, però al mateix temps necessiten doncs, de certeses les criatures, els preadolescents, necessiten... I com els expliques que no, hi ha un estat o hi ha uns poders que us voldran controlar? Com ho conjugues tot això, aquesta edat tan tendra, l'adolescència d'uns fills, amb tot el que tu els hi pots explicar?
Bona pregunta, i més ara que portem 2 mesos i mig tots tancats.
Sí, aquesta és una altra.
Tancats a casa.
Com s'ho fan dos filòsofs per pensar tancat a casa amb dos preadolescents?
Dos preadolescents. Doncs mira, en realitat, amb molta menys solemnitat i complicació del que qualsevol es podria imaginar, és a dir, tots vivim en el mateix món. Sí que, vaja, jo crec que per mi la clau, però no està en mans només dels filòsofs, sinó de qualsevol que s'hi dediqui una mica, és diguéssim, amb els fills, donar-nos temps i donar-nos espai per la paraula, no? És a dir, que puguem parlar de qualsevol cosa, que no vol dir que estiguem parlant tota l'estona de tot, perquè això és, evidentment, seria insuportable, no? Però sí que penso que és difícil, diguéssim, aïllar o immunitzar, no? Ara que estem tots tan l'obsessió de la immunitat, immunitzar els fills, els joves o els nens, al seu propi temps, és a dir, jo què sé, aïllar-los del tot de les pantalles, no? O aïllar-los del tot de determinades formes de consum. Això jo penso que és una batalla perduda, és a dir, no pots tenir plantes d'hivernacle, no?
No me'n puc estar, Marina. Els fills dels filòsofs juguen a la PlayStation?
Mira, això no. Això és l'únic que no ha entrat a casa.
I com
tenen mòbil i tenen tablets i alguna xarxa social no oberta. Això, per exemple, també és un límit que és molt clar de no pública. Però mira, la Play no. La Play és una cosa que no, bueno, que no ha entrat a casa.
No deies,
però bueno... No, això una mica com... Jo crec que una cosa és com ajudar a que no siguin absolutament invadits, assetjats, atrevessats, colonitzats per tot aquest arsenal, perquè realment per mi és un arsenal gairebé militar, no? De captura de les vides més tendres a través del consum i de l'ús de les noves tecnologies. Penso que se'ls ha d'acompanyar no conèixer-les, sinó anar-les usant d'una manera això, lliure, crítica, amb uns límits, no? I amb un coneixement, per una banda. I després, això, jo penso que la possibilitat de cada vegada més difícil de parlar de les coses, no? Hi ha poc temps per parlar, ens comuniquem molt però parlem molt poc, ens comuniquem molt però expliquem poc, ens expliquem poques coses, això tots, les famílies, els amics... I penso que per mi una mica la tasca principal cap amb ells és aquesta, no? Deixar aquesta possibilitat sempre oberta i deixar aquesta possibilitat sempre oberta vol dir que també et vegin a tu exercir-la, és a dir, si et veuen parlar amb el teu entorn, si et veuen dubtar de coses amb els del teu entorn, si et veuen, poder compartir els dubtes i poder compartir també els límits de determinades coses.
És bo, idò, ja per acabar, que els fills et vegin dubtar del món?
Jo penso que molt, perquè, fixa't, abans m'ho preguntaves amb totes aquestes paraules que van colonitzant l'esfera pública, no? Tan gruixudes, tan unilaterals. Hi ha molt poca experiència i molt poc espai pel dubte, pel matís, això que estic fent ara, per trobar la paraula justa per dir les coses. Això per mi és tota una experiència de vida que dona més llibertat i més capacitat que tenir quatre sentències grosses sobre qualsevol cosa i fer veure que ho saps tot, que és el pitjor engany que pots donar als fills i a la societat en general.
Molt bé. Marina Garcés, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí. Recordeu aquests dos llibres perquè valen molt la pena. Humanitats en acció, de diversos autors coordinats per ella. Gent com en David Casasses, l'Eudald Espluga, na Joana Masó...
Una colla molt interessant de gent.
I que, o la Brigitte Vassallo, no?, que han escrit a cadascú doncs, el seu text, o una miqueta l'origen de tot això, que és aquest manifest, podríem dir-ne, de Nova Il·lustració Radical, d'Anna Marina Garcés, el podeu trobar amb aquests interessantíssims quaderns d'anagrama. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Molt contenta de tenir aquesta estona per parlar.
Salut, bon dia.